Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se a velo i bugar al contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 5 de novembre, programa 293. Bon dia. I parlem avui amb Assis Boutouil, l'atleta d'origen marroquí amb llicència balear inscrita a l'Ala Calvià, no atura d'eixamplar el palmarès. Repassarem la seva trajectòria i parlarem també del seu darrer èxit, guanyador de la Marató de Palma, campió de Balears de la distància reina i nou rècord de la prova. També passa avui pels estudis de Feim Quilòmetres Berta Berán, apassionada del ciclisme i una de les responsables de la Rafa Prestige, un circuit d'àmbit internacional que transcorre per les rutes més exigents d'arreu del món. Una cursa en bicicleta, en equip, sense jutges ni assistència, que demà recorrerà per camins i caminois de Mallorca. Requisits: començar i acabar com un equip i passar per tots els punts de control. Us ho explicam. I avui el pas per l'avituallament, posant damunt la taula la importància i necessitat de saber aturar, de saber dir avui, avui no va, avui no és el dia. On és el límit que pot tolerar el cos? En parlam amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de lectura, Prohibides però no vencides. Llibre escrit pel periodista Carlos Beltrán i editat per Libreria Desnivel. Parlem d'històries individuals i col·lectives, algunes surten al llibre, d'altres no, que han contribuït molt en l'evolució i integració de la dona, no només dins l'àmbit esportiu, sinó també dins la societat. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer. Joan Jiménez és el control tècnic, José Gallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Començam.
Feim Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Estoy muy contento con esta carrera, había mucha gente que estaba animando, y la verdad está muy bien, estoy muy contento con esta victoria. Me ha gustado mucho esta carrera, la verdad.
Era una de les tantes declaracions després de guanyar una cursa, perquè la veritat és que cursa que fa, cursa que puja al podi. Ho dèiem ara, just al principi. Assis Boutouil és atleta d'origen marroquí, amb llicència balear, inscrit a l'Ala Calvià, que no atura d'eixamplar el seu palmarès. Ara fa gairebé 19 anys, 20, gairebé va arribar a Mallorca, i des de llavors participa i guanya carreres. Ara en té 36, té 36 anys, i continua, això que dèiem, no?, eixamplant cap palmarès de victòries. La darrera, precisament, la Zafiro Palma Marató, un èxit que li ha suposat, a més, el Campionat de Balears d'aquesta distància reina i, a més, rècord de la prova. Assis Boutouil, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Bien, encantado de tenerte aquí con nosotros esta mañana. La Palma Maratón ha estat el teu darrer èxit més important. 2 hores, 27 minuts, 14 segons. Molt bona marca, no muy buena marca en la Palma Maratón.
Pues a ver, la verdad, bueno, buena marca, pero como el primer maratón que ha hecho. Y bueno, esto fue como para mí un entrenamiento, porque yo mi objetivo es maratón de Sevilla y bueno, he hablado con mi entrenador que vamos a participar este maratón de Palma para ver cómo estoy, a ver dónde tengo que trabajar más Y al final, la verdad, me salió muy bien. Corrido muy bien y perfecto. Y estoy muy contento.
No estàs molt satisfet en sa marca, però dic molt bona marca perquè ets la millor marca de ses que ha hagut a Zafiro Palma Marathon.
Ja, però, per exemple, jo ara estic preparant bien para llegar a Sevilla, para que, a ver, estoy buscando una buena marca a 2.14 o 2.15, sí, bueno, tengo que entrenar más, porque aquí en Palma había unas partes que, sí, un poco difícil para correr más rápido.
Aquí van ser 2:27. Dos horas, sí,
2:27, perfecto.
Y 14 segundos.
Y 14 segundos, porque había la segunda, a ver, la segunda vuelta, ahí tuve un poco, porque había tenido que adelantar la gente de la media y la de la maratón, tuve un poco problemas, pero al final ya he superado todo y salió muy bien.
La Marató de Palma, abans d'anar a València...
No, a València, no, a Sevilla.
A Sevilla, era el teu principal objectiu?
Sí, mi objetivo es Sevilla porque tengo que entrenar, bueno, tengo que prepararme bien.
Palma era como un entreno.
Exacto, porque como entreno y un test, para mí es un test. Y porque mi objetivo es Sevilla.
A més, el passat mes de març vaig ser subcampió de Balears en la distància de 10.000, just per darrere José Luis García Pujades. L'any anterior sí que havies fet campió. Tu sempre havies destacat amb els 10.000. Prefereixes més ara la marató o és una nova etapa que t'has proposat?
A ver, es una nueva etapa, pero yo seguramente voy a volverme otra vez a la pista en 10.000, en 5.000, voy a prepararme y volverme otra vez a la pista, porque a mí mi pista es que me encuentro muy bien y corre ya súper bien también.
Te trobes més còmode, no?
Sí,
pista.
Sí, sí, la pista, la verdad, me siento muy bien y me gusta mucho.
I Asif, ets la pista o és la distància? Des 10.000.
Desde...
10.000 en ruta també te va bé.
Sí, sí, va bien también, porque el 10.000 también de ruta, sí, también me va bien. Y la pista, es que me gusta mucho la pista.
L'Ada Calvià, comparteixes ara equip amb Hamid Bendut.
Hamid Bendut, sí.
Amb Abdelaziz Merzougi. Si no ho dic bé, corregim. I que ell és campió d'Espanya de mitja marató. Imagina que aquí hi ha una competència sana, no? És un al·licient per vosaltres.
Sí, però a ver, esta, bueno, esta gente tiene un poco nivel un poco más alto, pero esta a veces toco con ellos. Pero...
Clar, tenen més nivell, però per tu és un al·licient, no?
Sí, sí. Por eso, y como Abdelaziz Merzougi ahora está preparando también la maratón de Valencia, y Hamid también lo mismo está preparando Valencia, yo no puedo participarlo porque es que ha hecho el maratón de Palma, no me da para recuperar para Valencia. Y por eso he hablado con mi entrenador para que me corra yo a Sevilla.
Vas arribar fa gairebé 20 anys, comentàvem, deu fer 19, crec, que vas arribar al 2006, no? Aquí a,
sí.
a Mallorca. Ja tenies família aquí, que t'esperava. Com t'inicies en el món de l'atletisme? Ja corries al Marroc o vas començar a córrer aquí?
Sí, bueno, cuando estuvo más pequeño corría ahí en Marruecos con otro club y, bueno, me pasaban problemas ahí porque estuvo en el club y entrenaba y un día me ha caído y, bueno, y me rompo el brazo y ahí el club me dejaba, a ver... sin preguntar de mí cómo estoy, ni nada, ni llevan en el hospital, ni nada. Y ahí mi familia se ha enfadado con el club y tuve ya que, bueno, abandonar el club y no me dejan hacer el atletismo. Y luego empezar, bueno, el fútbol. Y cuando llego aquí en 2006, empiezo a jugar el fútbol y todo. Y luego, bueno, ahí me encuentro una persona un día en el gimnasio. Me ha ofrecido que te vienes a correr conmigo porque, digo yo, a ver, yo estoy ante Correa. Y luego... me ha dicho, cuando ha caído, no puedo correr, me ha dicho, pues te animas o algún día te vienes conmigo a correr y seguramente te va bien. Y un día me ha hecho un test de 1.000 y, a ver, el chico se ha puesto de joder, que corre bien. Digo, sí, pero es que hace tiempo estoy corriendo y cuando me he caído, mi familia no me ha dejado correr. Pues, escucha, te vienes conmigo, seguramente vas a volver a correr bien y eso. Y luego empieza con él. Y la verdad, desde ahí ya entro en el atletismo.
Claro, porque tú cuando vas a arribar a Mallorca no vas començar amb l'atletisme tot d'una, vas continuar amb el futbol, no?
Sí.
Que ja havies fet al Marroc.
Sí.
Jugaves de central.
Sí, jugaba central, jugaba casi 5 años aquí. Bueno, la tercera regional, y luego fue la segunda. y luego ya tuve aquí, bueno,
va jugar a tercera regional, va pujar a segona.
Sí, el va ser la primera regional y luego ya tuve aquí salir y... porque el chico que lo conocía me ha dicho, déjate el fútbol y te vienes a correr seguramente, te va bien, súper bien. Bueno, me conocía como estoy y ahí ya empieza la aventura del atletismo.
¿Y en quin equip jugabas?
En el Pilar de Soledad.
El Pilar de la Soledad.
Sí.
A la Soledad.
Sí,
la Soledad.
Sí. Había dos equipos, uno de Soledad y el Pilar de Soledad.
I el Pilar de la Soledad, sí. que era l'equip de tercer regional. Sí. I clar, tu jugaves de defensa, de central. En canvi, eres molt ràpid.
Pues sí, la verdad, cuando es de central, a veces no me da cuenta y hasta la portería. Y a veces marca goles. Y hasta el entrenador se prende mucho porque tú tienes que estar...
¿Dónde vas tú?
Digo, ¿no? ¿Dónde vas? Digo, no, es que yo estoy más rápido, puedo volver a bajar y a partir y estamos más fuertes. A veces cuando termina el partido yo tenía más energía para... Puedo jugar otro partido más porque tenía más fondo y todo. Y el entrenador dice, estás
clar,
muy bien.
Home, tenies totes les condicions.
Sí.
Eres ràpid i ets alt.
Sí.
Quan me deixes? Quina alçada fas?
Sí, més alta. Tenia 182.
Fas 82, clar,
sí.
un bon central. Sí, un bon central,
sí, sí. I a veces més... todos los goles por la cabeza.
I més a més ràpid. També tens bones marques com a equips. La temporada passada vau ser subcampions d'Espanya,
sí.
No? De mitja marató, crec que va
també,
ser,
sí,
campió d'Espanya, mitja marató.
Sí.
Ah, sí, quina valoració fas ara de la temporada aquesta d'enguany?
Pues este año tenemos otro objetivo, al campeonato de España de clubes, bueno, el día creo 15 del mes, de este mes, en Atapuerca, de campeonato de España de clubes. Vamos a ser también el campeonato de España, seguramente estaremos ahí.
¿Y cuándo será? ¿Este 2020?
Sí, ese mes, este noviembre.
Este mes.
En noviembre.
Uh-huh.
Quedan dos semanas.
Bueno, aún es pronto para valorar la temporada,
sí.
Pues hay que esperar a que acabe.
Bueno,
¿no?
Claro, y luego, bueno, también el campeonato de Baleares de Diasca de Ruta, también es el día 6 de noviembre del mes que viene. Y después, bueno, hay algunas nocturnas también.
I així, després de tu trajectòria, que ja és àmplia, extensa i has ganat moltes carreres, què és aquello que te queda por ganar? Aquello que dices, no me retiro hasta que no me saque esta espinita.
Pues la verdad, a ver, yo nunca pienso esta palabra de retirarme. Siempre yo entrenaba fuerte y nunca, ¿sabes? Me rindo nunca. Siempre me tengo que despertar temprano, entrenaba lo que puedo y a veces hago dobles sesiones. Por ejemplo, por la mañana salgo a las 6 de la mañana a entrenar, vuelvo a trabajar y llego a la casa, cambiarme otra vez la ropa, otra vez entrenando y así...
Quasi com un professional, no?
Eso, sí, más o menos.
Quasi com un professional. Ets un dels habituals del passeig marítim els dissabtes a matí, no? Que
sí,
de
es verdad, sí, he pasado por ahí porque tenía una tirada larga y tuve que pasar por el maratón porque hay otros sitios, no se puede. Por ejemplo, es que vine a las 7 de la mañana un poco oscuro y tengo un poco miedo de la carretera, si hay alguien que me atropella, pero prefiero por el maratón, un poco más tranquilo.
Ara, a la propera marató, ¿quina és la marca que t'has proposat?
Pues, a ver, la verdad, sinceramente...
Que has dicho que es el objetivo de l'any.
Sí, es mi objetivo de la maratón. 2.15, 2.16, lo que tengo más claro.
2.15, 2.16,
sí.
2.14...
También puede ser porque, a ver, como estoy preparando la maratón de Palma, había mucha calor y no podía entrenar fuerte con el calor.
Yo creo que vas a llegar a 2.14.
Puede ser. Es mi entrenador, me dejó, esa es la misma marca que me dejó él. Me dejó,
sí, ¿no? Te dejó
2.14,
¿no?
Lo tenías en la mano fácil. Y por eso, y deseando, ojalá que haría
ojalá, 2.14.
Y bueno, yo voy a entrenar
¿cuándo,
más.
¿Cuándo es Sevilla?
Sevilla era el 22 de febrero de 2023.
Será el 2023,
sí,
¿no?
Sí, aún quedan casi tres meses.
Gran objetivo del 23.
Sí, por eso ahora ya estoy entrenando bien,
bueno,
y espero que no me gane ninguna lesión.
Te seguimos de cerca.
Bueno.
No literalmente, porque va muy rápido, pero...
Con la vez. <bestia. ríe>
Pero estamos pendientes. Aziz Boutouil, la reta d'origen marroquí amb llicència balear, inscrita a Sada Calvià, que ja ho han dit, no atura d'eixamplar el seu palmarès. Té 36 anys, ara en fa gairebé 20, 19, per ser més exactes, que va arribar a Mallorca i des de llavors participa i guanya carreres. Va jugar durant 5 anys a futbol, ja destacava com a central per la seva rapidesa, però va dir no. el que tenc que fer és córrer. I la darrera victòria va ser la Zafiro Palma Marató, un èxit que, com el cridem, li ha suposat també el campionat de Balears d'aquesta distància reina i el nou rècord de la prova, i ara pendents de veure com li va el mes de febrer a Sevilla, on intentarà superar encara més aquesta marca. Aziz, un plaer que hagi estat avui de matí amb nosaltres i bueno, estem pendents de tu.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Fem quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio.
En Carles Sunyer ja vota. Fem una aturada per la publicitat i tornant tot d'una. Sabeu què és la Rafa Prestige? Heu de començar i acabar com un equip i passar per tots els punts de control. Això sí, fins la setmana abans no sabreu el recorregut. Ha estat una pista, però ara tot d'una us explicam què és això de la Rafa Prestige. Tot d'una tornem.
IB3 dona una mà a l'associació 3 Salut Mental, una aliança entre Girassol, Estol de Llevant i Esgarrover, entitats compromeses amb la salut mental des de fa més de 25 anys per fer visible el benestar i la salut mental de tothom i per reivindicar els drets de les persones que conviuen amb un trastorn mental. Més informació al web 3salutmental.com. Tots donem una mà a l'associació 3 Salut Mental.
IB3 Ràdio és esport. Continua Fem Quilòmetres.
Rafa Prestige és un circuit d'àmbit internacional que transcorre per les rutes més exigents de cada zona. Una cursa d'un dia, en bicicleta i en equip, sense jutges ni assistència, que demà diumenge recorrerà camins i caminolls de Mallorca. Requisits, ho comentàvem abans, començar i acabar com un equip i passar, o haver passat, per tots els punts de control. I això ens ho explicarà Berta Beran, que és una apassionada del ciclisme i, a més, responsable de la marca Rafa a Espanya i a Mallorca, clar. ¿Qué tal, Berta? Buen día.
Hola, buen día. Muchísimas gracias por vuestra invitación. No sabes cuánta ilusión me hace estar aquí hablando con vosotros de la Prestige.
I en altres me fas molt contents que hi puguis ser. Escolta, els equips poden ser de 4 persones, però no saben ni la distància, ni el recorregut, ni la ruta que han de fer fins dies abans, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Exactamente, correcto. Los equipos tienen que ser de 4 personas. Esto es la regla número 1. Y luego el recorrido sorpresa se comparte 3 días antes con ellos. Siempre cada edición se hace así, porque en cada edición tenemos participantes que nos sobornan, quieren saber la ruta cuanto antes, pero siempre la compartimos el viernes antes del evento. Y para que también la gente no pueda ir antes a hacerla, porque lo primero de todo es que la Prestige no es un evento competitivo, no fomentamos la competición, sino más el espíritu equipo. Entonces lo que queremos es que la gente vaya descubriendo el recorrido el día del evento.
Clar, ara ja duis 5 edicions, aquesta serà la 5ª, i cada vegada hi ha més gent que s'interessa per aquesta competició, per ser Rafa Prestige. Has fet de no saber quina serà la ruta i conèixer el track just la setmana abans. Això és un al·licient per ciclista, per corredors?
Bueno, aliciente o no aliciente, porque lo sé que realmente le da igual que cuando se lo des, porque el día que va a hacer el track va a ser el día del evento.
Perquè són uns 170 quilòmetres, no?, habitualment.
150, sí, clar. 150, aquest any.
I ells no saben si correran per la serra, si correran... no saben on aniran.
Saben des de on salen.
Saben d'on surten.
El punto de partida, sí. El punto de partida lo saben, exacto.
I d'on surten demà?
Este año, Campanet.
Surten de Campanet, sí. I tenen per davant uns 150 quilòmetres.
Exacto.
Que hauran de fer sempre en equip. I en què consisteix? Han d'anar sempre tots quatre junts? ¿O es penaliza si uno se distancia una mica más de los otros?
A ver, nosotros realmente a lo largo del recorrido no controlamos si van juntos o no, pero salen juntos y llegan juntos, si no se enfadan. Normalmente salen juntos y llegan juntos. Si durante el recorrido se separan unos metros, no lo podemos controlar, pero sí controlamos que lleguen y salgan juntos.
Imagino que también durante el recorregut hi deu haver equips que discuteixen, ¿no?
Bueno, y uno pincha y otro le quieren dejar, hay de todo, pero no, siempre de manera divertida. Sí,
y que puguin llegir el track de manera diferent, ¿no? Que digui, es per aquí, no, es cap allà.
Hay debates.
Hi ha debat. La Rafa Prestige es disputa arreu del món. Crec que les darreres cites han estat a Escòcia i a Luxemburg, enguany. Sempre és sobre el mateix tipus de terreny, aquest caminois de grave, no?
O... Terreno mixto. Terreny sempre mixto. Se hace en terreno mixto. De hecho, nosotros las primeras ediciones empezamos, había un 10, un 20% de gravel, y en cada edición hemos ido incrementando el porcentaje de gravel en el recorrido. Y este año, de hecho, es el año que más gravel va a haber, que va a haber un 45% de gravel dentro del recorrido, porque es verdad que el gravel también va evolucionando mucho, ¿no? Antes, hace 5 años, en la primera edición, muy poca gente tenía bicicleta de gravel, y hoy ya pues hay más gente que tiene bicicleta de gravel o que quiere probarlo y utiliza la Prestige pues para hacer algo diferente, gente que hace bici, ¿no?, de cada fin de semana, y lo utiliza como una oportunidad de dar pedales de una manera diferente i com postmeta, al final.
Clar, perquè són unes bicicletes molt específiques, les de gravel, no? Imagina que qui no la tenia venia amb una mountain bike.
Claro, en mountain bike también se puede hacer. De hecho, hay equipos que van en mountain bike, pero hay otros equipos que se alquilan una bici para ese día, o hay gente que ya se ha comprado una bici de gravel porque a raíz de haber hecho varias Prestige o ha participado en otros eventos de gravel, le ha gustado y ahora pues una bici más.
¿Tú y participas?
Pues mira...
No puedes ser juez y parte, ¿no?
No, pues te voy a contar.
Ya te ayudaría, ¿eh?
Te voy a contar porque cada año la hacen... Bueno, lo hacemos uno o dos empleados, ¿no?, de Rafa, y yo nunca la había hecho, pero este año la haré. Este año va a ser el primer año que la hago. La hago con otras 3 amigas y quiero aprovechar que estoy aquí para decir que es el primer equipo femenino entero que participa, y me gustaría aprovechar a invitar a más mujeres que prueben el gravel y que se apunten a la Prestige, porque de verdad que es muy divertido.
Escolta, Berta, i assegura'm que no sabies el recorregut.
No me lo dicen. No. Me tienen castigada. Yo me intento ahí colar cuando están hablando del track, pero no.
No te lo habían
dicho. No, ni lo sé, ni tal. Da igual. Me fío, confío plenamente.
Rafa és una marca de ciclisme a nivell internacional, no? Hi ha equips que hagin participat diferents proves de circuit, que hagin estat a Luxemburg i també a Escòcia, o que hagin vingut a Mallorca i hagin participat a la prova d'Estats Units, per exemple, a Santa
Claro.
Cruz?
Sí, claro. Tenemos participantes que vienen de fuera, participantes de aquí que a veces se animan y van a hacer otra en Europa. La última, como tú has dicho, fue en Luxemburgo, que hizo un tiempo... Tuvieron un tiempo de perros, fue aventura total. Tuvieron barro, lluvia... pero bueno, aquí... Parece ser que el domingo respetará y vamos a tener un super día.
Ara, quant d'equips hi ha apuntats, ja?
Pues 45.
45 equips de 4 ciclistes. És...
Sí, quasi 200.
Hi ha competitivitat aquí ja, no?
Bueno, mira, de los 45 hay unos que sí que hay competitividad, que van a pesar de que nosotros decimos no es competitiva, sí que pones un dorsal y hay gente
quan
que...
Quan poses un dorsal...
Sí, sí, hay participantes que se motivan, sí. Però hay muchos que van a pasar el día a reírse un poco y a disfrutar.
L'altre dia ho parlàvem amb Miguel Heras, que deia, no, yo voy a correr por la montaña, pero cuando me dan un dorsal... És que tengo que volar,
sí,
no?
Sí,
és això. Demà es disputa a Mallorca. Està previst dur Sarrafa Prestige a Eivissa, a Formentera o a Mallorca també? Hi ha opcions? Algú estudiar?
Bueno, estamos mirando el año que viene tal vez hacer en Barcelona o en Girona. Hacer una edición en la península. Aquí en las islas, de momento, Mallorca.
Escolta, i qui pot participar? S'ha d'estar federat? I feis una selecció prèvia? O quatre que tinguin bicicleta de grave o mountain bike o
si o carretera, o carretera. Que hay valientes que la hacen entera en carretera.
Si poden apuntar o hi ha un requisit previ de ser federat?
No, se puede apuntar todo el que quiera y tenga tres amigos que quieran hacer con el 150 kilómetros, son bienvenidos.
I comentaves abans que sou vosaltres quatre, el primer equip femení, equips mixtes sí que n'hi ha.
Sí, sí que, y cada año en todas las ediciones ha habido equipos mixtos, pero es verdad que equipo de cuatro chicas, así que por esto quiero de verdad aprovechar para invitar a más mujeres ciclistas de la isla o de la península que se apunten.
I la modalitat en solitàries, o encara no...
No, claro, porque... Bueno, al final cuatro participantes, pues que quieran ir al mismo ritmo, pues a veces cuesta, ¿no? Que, ay, tenemos tres, somos dos, somos... Pero lo que nosotros creamos es un Tinder, hacemos como un Tinder de la Prestige, que es un Tinder sin fines románticos, solamente con fines deportivos, ciclistas.
Surge el amor en
porque, hay participantes que tienen dos y hay otros que tienen dos, pero no se conocen, entonces los ponemos en contacto y formamos equipos.
Y són rutes circulars, comencen allà on acaben, no? Aquesta començarà i acabarà Campanet, però no saben per on passaran, no?
Exacto, es una ruta circular, haremos las salidas de Sostal de Campanet y después hay barbacoa y hay posmeta, están invitadas las familias, que también es un momento bonito de las Prestige, que puedan venir las familias, parejas y al final celebrar todos juntos pues un gran día en bici.
I quantes hores es calculen perquè hagin arribat tots?
Pues este año son a 150 y 1100 de desnivel y es bastante rodadora y creo que el primer equipo llegará rápido. Yo creo que a las 2:30 llegará el primer equipo.
¿Y surten a las?
Las salidas no salen todo el mundo a la vez, sino que cada equipo sale cada 2 minutos. Mm. Entonces nosotros siempre intentamos pues poner los equipos que van a pasárselo bien, un poco más de cachondeo, que salgan al principio, y los que van a competir al final para que se regule y lleguen más o menos todos juntos.
Vaja, que els que arriben els darrers són els que duen la festa, no?
Claro,
després...
Sí, exacto.
La Rafa Prestige és un circuit d'àmbit internacional, com deien, que transcorre per les rutes més exigents de cada zona o que escolleix l'organització. Una cursa d'un dia, en bicicleta i en equip, sense jutges, sense assistència, que demà, com deien, recorrerà camins i caminos de Mallorca, no sabem per on passarà, però sabem que sortirà i acabarà a Campanet. Requisits, ho hem dit abans, començar i acabar com un equip, sense fer-se mal, sense haver-se barat durant el recorregut, i això sí, ha passat per tots els punts de control. Berta Berán, apassionada de ciclisme, participant, i a la vegada una de les responsables de Sarrafa Prestige. Moltes gràcies per estar-te avui dematí que fa quilòmetres i que vagi molt bé la prova. Moltes gràcies.
Ahí os espero.
Una abraçada.
Gràcies.
La verdad que correr mola.
Rafa Prestige serà demà, però hi ha més agenda, Anem a veure com es presenta el cap de setmana. Arriba ja José Sallés.
L'agenda.
José Sallés, bon dia.
Bon dia, Joan.
Us ho podríem apuntar, a Rafa Prestige? M'en falten dos.
Sí. Sí, sí.
Si l'any que ve cridaven a Berta Berán, que s'apunti a nosaltres, i m'ho faltarà. Ho anirem a en Carlos.
També.
I en Carlos
també.
Sonier. I
ja, diu que sí, ja, diu que sí.
Sí, sí. Ja tenim equip. Ja tenim equip. L'any que ve guanyam. Escolta, a part de la gent, tenim més coses.
Sí, i un nom propi, Joan. Lelita López.
No atura, eh? No atura. Sí que és bé, Lelita López.
Sí, sí, perquè repassam el que ve aquest cap de setmana, però okay, en aquesta ocasió hem de destacar ser un nom perquè s'ha penjat una medalla d'or en el nacional de 80 metres tanques. Una altra a la vitrina, Joan.
Sí, sí, s'ha imposat aquesta vegada en el màster de Durango, no?
Així és.
Lita López de Ferreries, que clar.
Això, sobretot.
A més, comença un cap de setmana molt d'esport. Per on començar, va?
Sí, ja hem xerrat de diverses curses, però hem destacat també que per Santa Eulària, avui hora baixa, a partir de les 4 del cap vespre, se disputa la 8a edició de la Sant Carles Extrem, una cursa d'obstacles de 6 quilòmetres.
I també a Eivissa, a Sant Joan de Labritja, es disputa el Campionat de Balears de Trail Running.
Sí, és important destacar-ho. Hi haurà dues distàncies, una prova llarga de 33 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu i la cursa curta, que serà de 10 quilòmetres i 335 metres de desnivell. A SUS serà demà diumenge a les 9 del matí.
I a Artà també hi ha competició.
Sí, i estarem molt pendents perquè se celebra ja la novena edició del Marató de Muntanyes d'Artà, un recorregut total de 42 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu. I, Joan, estarem molt pendents. Demà de matí, a les 8, serà Xus.
Escolta, José, quan tu participes a una cursa, que hi sols participar, i no te veus amb forces d'arribar, no tens el dia, o surts a entrenar i no tens el dia, què fas?
Aquí hi ha un dilema. Perquè
continues endavant, dius, no, capet i matur, o...
Aquí hi ha una brega, entre el coll i el cap hi ha una brega. Jo, sí, no, jo sol continuar, però tampoc...
No ho hauries de fer.
Ja
o sí, no ho sé, però ara Ana Lucía ens ho explicarà. Anem a l'avituallament.
Perfecte.
Vinga.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Sí, obrim consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Manalca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Ben de xundida.
Sí.
Escolta, parlam avui de la importància i necessitat de saber aturar, de saber dir, avui no va bé, avui no és el dia. On és el límit, Lucía, el límit tolerat pel cos? Perquè ho hem vist més d'una vegada, un atleta que just arriba a meta, es desploma, o que poc abans d'arribar comença a perdre allò, no?, el sentit de s'orientació. Sabrà superar barreres psicològiques, és bo, és important, però hi ha moments que hem de saber aturar, no? I això, crec que Lucía, supos que té a veure amb l'obsessió, no?
Sí, sí, aquí hablamos de la obsesión por el crono, no?, por mejorar ritmos, ese pique por intentar superarnos. Y tiene, como casi todo, connotaciones positivas, porque las tiene, pero también tiene negativas. Yo creo que el problema aquí es el autoconocimiento, conocer nuestro cuerpo. Saber cuando hemos sobrepasado ese límite tolerable, el umbral, a partir de qué momento estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Esto yo creo que es la clave. A todos nos ha pasado ir a una carrera y acabar con flato, con molestias, porque nos da rabia retirarnos, porque nos hemos preparado mucho y bueno, nos motiva y nos apetece, pero está muy bien el dicho de que a veces una retirada a tiempo es una gran victoria y a veces habría que emplearlo con más frecuencia.
Y Lucía, ¿qué es exactamente eso que decimos en castellano, una pájara?
Pues mira, una pájara, que es lo que pasa a muchos de estos corredores, sobre todo, que llegan a la meta desfalleciendo, vendría a ser un desfallecimiento hipoglucémico, ¿no? Si buscamos un término más médico, también lo podríamos definir más coloquialmente como una afección que suelen padecer normalmente las personas que practican deportes aeróbicos de alta intensidad y se quedan sin pila, ¿no? En términos generales, se produce un agotamiento excesivo que nos genera una indisposición general que nos impide seguir con ese ejercicio debido al estrés, ¿no? que ha sometido nuestro cuerpo. Y al haber una falta de energía para hacer frente a ese esfuerzo, el cuerpo pues empieza a fallar por diversos lugares, ¿no? Y van a aparecer numerosos síntomas que nos van a obligar a parar, ¿no? El cuerpo nos va a ir mandando mensajes y si no le hacemos caso nos va a hacer parar. Y esto ocurre fundamentalmente cuando las reservas de glucógeno, que es ese combustible del músculo, se agotan completamente. Se va agotando la energía como una batería hasta que al final pues aparece un episodio de este tipo, de desvanecimiento, por ejemplo.
I, Lucía, quins símptomes d'alerta ens envies cos per saber quan hem d'aturar? Perquè és molt fàcil dir-ho ara, dir, escolta, si no pots, atura't. Però quan dus una cursa de 20 quilòmetres i te'n queda un, per exemple, fas una mitja marató, dius, no, he d'arribar, no? Maldament, m'hi vagi tot aquí. Però, clar, és en aquest moment on has de dir, no vas bé, aturat encara que quedi un quilòmetre només.
Sí, esto es muy difícil, pero es muy importante. El cuerpo es sabio y el cuerpo siempre nos avisa. De ahí la importancia del autoconocimiento. Si vamos corriendo y nos quedan esos 2 kilómetros fatídicos, pero ya notamos, imagínate, calambres, tirones, fatiga muscular, agotamiento y debilidad, nos empiezan a fallar las piernas, empezamos a tener una visión borrosa o confusa, o alteraciones de la visión, o vemos como mosquitas volantes, empezamos a sudar excesivamente, tenemos esa sensación de frío, de deshidratación, o mareos, o sensación nauseosa, ahí tenemos que parar, porque ya el cuerpo nos está mandando una señal importante de que podemos poner en riesgo pues eso, nuestra salud. Si es un calambre o algo así puntualmente, pues bueno, ese día pues ahí está el límite tolerable, ¿no? Pero si ya empezamos a tener esta sintomatología de sensación de desvanecimiento, de frío, de que, porque el cuerpo avisa, pero en cuestión de un par de minutos estamos en el suelo y en cuestión de 10 minutos estamos inconscientes. Entonces ahí es donde está el problema. Cuando llegamos a esos extremos, bueno, no sabemos cuál es nuestro estado de salud y hasta qué punto nos va a afectar.
I Lucía, què passa si forcem fins en el límit? És a dir, ens podem desmaiar o pot passar qualque cosa més greu? Jo qualque carrera he vist gent que fins i tot vomitava.
Sí, esto como poco, pues un episodio de vómitos, de inconsciencia, pero podemos perder la vida. No es el primer caso de una persona que fallece en un evento deportivo. Así que no es un tema para tomarlo a la ligera. El cuerpo avisa. Si lo forzamos hasta el extremo, si lo extenuamos, podemos llegar a una situación de colapso, de compromiso vital, tener un ictus, tener un infarto y quedarnos ahí. Entonces, forzar hasta un límite tolerable, sí, pero poner en riesgo nuestra salud, aquí rotundamente no. Lo primero es la salud.
Llavors, Lucía, on és el límit i quina és la clau?
Pues mira, en mi opinión, la clave es el autoconocimiento, el escucharnos, el ir probando siempre en límites seguros, cuidar la alimentación, una buena programación del entrenamiento. Y en estos entrenamientos que vamos haciendo, pues ir probándonos, a ver, pues mira, este día pues forcé un poco más y noté esto. Tengo que saber que, bueno, hasta aquí puedo llegar, pero más no, ¿no? El tema de la hidratación, tener en cuenta cosas como la temperatura o la humedad, que esto puede determinar pues que aumente la deshidratación y pase un mal rato, ¿no? Y luego cuidar nuestro estado de salud en general, con controles médicos pues anuales, con nuestra analítica, nuestra prueba de esfuerzo, y no olvidarnos, sobre todo, que sin salud no hay nada.
Això és el més important. I en poques paraules, aplicar sempre el sentit comú, tenir capet, saber escoltar el cos i aplicar això, no, s'autocontrol. Si avui no toca, no toca. Te retires i punt. No passa res. No hi ha ni marca ni cursa prou important com el que has dit tu, no? Com la pròpia vida. Quan no et toca aturar, aturam. I punt. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Moltes gràcies per aquestes indicacions i per saber i per recordar-nos que hem de tenir capat sempre.
Un plaer.
Gràcies. Fins dissabte que ve. Tinguis un bon dia. Un bon cap de setmana. Adéu.
Adéu. Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Exactament, així és. Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també més contingut i més seccions. A continuació, històries individuals i col·lectives que han contribuït molt en l'evolució i la integració de la dona, no només dins l'àmbit esportiu, sinó també dins la societat. És aquesta avui la proposta del mestre de Carlos Sunyer, que ja arriba.
El dissabte 12 de novembre arriba de nou a Mallorca l'UCI-Track Champion League, el major espectacle de ciclisme en pista del món. Llums, música i els millors esportistes del planeta. Des del Velòdrom Illes Balears, UCI-Track Champion League, 12 de novembre a les 18:45 hores. Entrades des de 10 euros, ja a la venda a movesmallorca.com. Ho has de viure.
A partir del 2 de novembre pots gaudir del nou carril Busbao per facilitar l'accés a ciutat. Des de l'alçada de l'aeroport fins a l'entrada a Palma, el carril esquerre es reserva per a vehicles amb dos o més ocupants. Bus, taxi, motos, vehicles zero emissions i de mobilitat reduïda. Reordenem la circulació per donar més fluïdes al vehicle compartit i fomentar l'ús del transport públic. I guanyarem. Millor junts i juntes. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
IB3 Ràdio és diversió. Continua Fent Quilòmetres. Correm i llegim.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Acaba de sortir el llibre Prohibides però no vencides, escrit pel periodista Carlos Beltrán i editat per Libreria Desnivel. No volem entrar a comentar el llibre de ple en si mateix, però sí que mos dona peu per recuperar i tornar a donar o tornar a parlar d'algunes de les històries que han fet o que més han fet, no?, per l'evolució i la integració de la dona. No només dins l'àmbit esportiu, sinó també dins la societat, no? Carlos Sunyer, bon dia, per cert.
Molt bon
no
dia.
T'ho havia dit.
Molt bon dia.
Parlarem d'algunes històries que destaca el llibre, com dic, i d'altres que amb el seu compromís i fortalesa també han aportat el seu gra d'arena, no? I són totes de la mateixa època o són diferents?
No, és diferent època. Si malgrat ja han tocat aquest tema altres vegades, serveix aquesta publicació que esperen ganes per poder parlar i recordar històries de distintes èpoques que, com bé, tenir molt present. De fet, se'n va el llibre des de segle XVIII, final del segle XVIII, fins al segle XX, i, clar, parla de dones lluitadores que ho tenien tot en contra, pioneres, algunes oblidades. I aquestes heroïnes, resistents psicològica i físicament, que han suposat una revolució i una reivindicació, allò m'agradaria recordar casos que no tots estan en el llibre, i que després tractarem, però també abans, alguns molt significatius. Per exemple, a final del segle XVIII, Nan Warren, que guanyava en el rem, en els homes, i va quedar molt eclipsada, fins i tot en els llibres de història, on Emmetta Brownwood, dels Estats Units, que va ser la primera muntanyera, la primera, diguem, alpinista, que es va posar calçons. I, perquè, clar, escalaven en faldes. Hi ha fotos antigues en els Alps i anaven amb faldeta llarga que s'enganxava a l'hora de pujar la roca. I va ser un escàndol aquesta dona. Bé, recordo un poc a George Sand quan se passejava per Mallorca, també, aquí una dona que duu calçons. Nanette Kellerman, una nedadora que es va posar un banyador senyit, la van detenir. No? És a dir, i l'únic que volia era guanyar, com pots imaginar,
i nedar.
No? L'únic que volia era nedar. Annie Londorri, que també va destacar molt de la gimnàstica, i va ser una de les quatre executades pels nazis, perquè era jueva, i va ser or de les Olimpiades de 1928. I no se recorden aquest equip amb aquesta desgràcia. O ja per acabar, Fanny Blankers, que era una dona que l'any 1948 de les Olimpiades va guanyar 4 ors de velocitat i de relleus, i estava embarassada, i era una dona que tenia 30 anys, era mare, i anava per el segon, estava embarassada de 3 mesos, i va ser una font d'inspiració de l'esport femení.
Sí, són històries i dones que pel seu ímpetu i la seva determinació han canviat la història.
Totalment.
I formen part de tot això que explicàvem. No? Per començar, has triat precisament aquest tema musical que tema musical que parla també de dones lluitadores.
Sí, d'en Peter Gabriel, que és Shaking the Tree, des disc 16 Golden Greats, i que tracta d'això, dones que lluiten i que superen obstacles.
Bé, tu ja has anomenat uns quants casos de dones lluitadores que van fer molt per l'esport, però anirem per ordre cronològic. La primera història té a veure amb la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Un fet curiós, atrevit i m'atreviria, bueno, i fascinant, també, no?
És fascinant. Estem parlant dels Dicker Ladies, no? Que era una lliga de futbol femení durant la Primera Guerra Mundial, perquè els homes estaven lluitant. I clar, a totes les fàbriques hi havia un equip de futbol. I que varen fer? Doncs, aquestes dones que se varen ocupar de, diguem, les places que havien deixat els homes a les fàbriques, i varen decidir fer elles equips de futbol. N'hi havia pràcticament de totes les fàbriques, i es va crear aquesta lliga a nivell nacional, meravellosa.
Si t'assembla, escoltam un tall d'on una d'elles explica que era es Dicker Ladies. Està en anglès, però el pots anar traduint.
In the lead up to the First World War and during the First World War, the men were away fighting.
Durant la Primera Guerra Mundial, els homes estaven lluitant. Les dones s'encarregaven de les fàbriques a tot arreu del país. Pràcticament en totes hi havia un equip de futbol femení. D'aquesta manera, entretenien la població en aquest esport. El 1921 es varen celebrar 67 partits.
Clar, parlem, com dius, del 1921. Han hagut de passar 100 anys perquè Espanya, la lliga de futbol femení, sí que hi era,
sí,
però sigui professional.
Ha fixat ja aquesta reflexió.
I encara, no, clar, és que és molt fort, i encara ens mala fortuna de posar-li el nom de Liga Elles.
Sí.
La qual cosa posa de manifest encara el masclisme instal·lat en el coll del ventre, no? Com si fossin bueno, un mes a més, no? Elles
sí.
També en jueguen.
Sí.
Clar, després s'ha canviat, s'ha dit Liga Femenina, però s'ha especificat. Lliga femenina.
Sí, efectivament.
Quan s'altre no es diu Lliga masculina.
Tampoc es diu, sí.
I fa 100 anys.
I ha passat un segle d'això. Aquests estigmes i aquests obstacles es mantenen. Hi ha la mania de remarcar que estem xerrant d'una lliga espacial, no tan autèntica, perquè ho fan les dones. No? És com si fos una altra categoria, un altre nivell, i s'ha de matisar, no fos que puguen confondre amb la lliga de futbol de veritat.
Parlem ara d'un cas més concret. Carlos, què va ser na Lili Álvarez?
És molt interessant aquest cas. Na Lili Álvarez, una esportista espanyola, una dona que venia de la classe alta, una dona que estava casada amb un comte i que era molt, molt independent, amb una personalitat molt marcada. Era tenista, bona tenista, era periodista. Va participar en els Jocs Olímpics de París de 1924. Va intentar esdivern també, però se va lesionar. Per què? Perquè també era fer patinatge, fer muntanyisme, pilotava amb automobilisme i a més publicava les seves pròpies cròniques en el diari ABC en contra de tots els seus col·legues. És a dir, era una dona d'un altre segle i se li respectava moltíssim, però clar, els oients havien sentit aquest nom abans. Aquesta és la qüestió, perquè era una dona que va destacar molt, com perquè nosaltres l'hem de rescatar d'aquesta manera.
En el següent fragment parla el seu nebot, que es diu Jaime López Chicheri, en una entrevista concedida al diari El País.
Y era rebelde porque no toleraba que nadie tuviera la mínima intención o la mínima presunción de ser o de comportarse superior a ella. Es decir, era, en ese sentido era muy feminista, pero no propagandista del feminismo. No hacía propaganda, pero sí la hacía a través de sus escritos, de sus artículos periodísticos, de sus... En aquella época, pues que nadie hablaba de estas cosas, pues hacía escritos que hablaban sobre el sexo. Escribía cosas como una colaboración, no sé si fue en Cuadernos para el Diálogo, no sé dónde, sobre el control de la natalidad, que en aquella época, pues fíjate, estamos hablando de los años 50 o por ahí, pues nadie hablaba de eso.
Periodista, esportista, mm-hmm. Va guanyar Roland Garros.
Sí.
Va ser finalista a Wimbledon.
Sí.
I això que comentaves tu abans, no? Perquè un personatge tan potent i tan interessant com na Lili Álvarez encara avui és tan desconegut.
Clar, si fos home hagués guanyat el que tu has dit, tothom el coneixeria. Hauria referents constants cap a aquesta persona, hauria una... es formaria de part de la cultura popular i especialment esportiva, i no, està oblidada. I era una dona que va lluitar moltíssim per el dret de la dona, va crear un espai que es de SEM, que era Espai de Reflexió per a la Igualtat. Bé, seguia un poc les passes d'Anàlisi Milliat, que era una ideòloga de la lluita de l'esport femení, i va intentar, de totes les maneres, antigament, que entrassin en els Jocs Olímpics, no havia manera, i va crear ella els Jocs de la Dona. És a dir, aquesta que no es va rendir mai. I Lili Álvarez seria la nostra Alice Milliat, no? I va marcar el camí de les esportistes.
M'ha cridat molta atenció el cas de Lili Álvarez, perquè no el coneixia, el desconeixia. I una dona que feia periodista, i a més era esportista. Per tant, sí, o sigui, sí. Se suposa que no hauríem de parlar abans, però...
I tant, perquè en Marc Escamí...
I va guanyar Roland Garros, i va ser finalista a Wimbledon.
Efectivament.
Feia altres esports, crec que l'únic esport que no se li anava bé era el golf, no?
No li agradava, perquè no era molt sociable, era una dona molt independent, les altres dones d'aquella època tampoc...
Independent ho havia de ser.
Independent en mayúscules, a més, dins un món d'homes, però se va fer respetar, no se va fer petita.
La tercera història és el cas de Larisa Latinina.
Ho has dit molt bé, eh?
Sí, eh? Ara, no ho tornaré a dir, per si de cas. Ara, parlem de gimnàstica, ja.
Sí, sí.
Suposadament més convencional, un esport més convencional per a una dona.
Sí, però clar, el cas d'aquesta dona es mereix que parlem d'ella, perquè aquesta dona que va néixer a Ucraïna, aquella època a la Unió Soviètica, era una gimnasta boníssima, de gimnàstica artística, va guanyar 18 medalles, és a dir, el rècord de medalles a una dona en uns Jocs Olímpics, i tenia 21 anys, va ser a Melbourne, però aquesta dona va sobreviure a la tragèdia, en el drama de Stalingrado. Va morir el pare, va morir la mare, i era una d'aquestes nines que va quedar allà a les runes. És a dir, ja tenia un inici terrible. I supos que va marcar aquesta forma tan sòlida de defensar la seva forma de viure i entendre la lluita, perquè ella estava embarassada i ho va dur d'amagat. És a dir, ho sabia el seu aldat, el seu home, però no ho sabia ni l'entrenador, perquè l'havessin expulsat immediatament. Anava contra les regles, que era molt estricta, de la Unió Soviètica. I ella va anar embarassada i va arrasar. És a dir, això sí, ella conta que sempre amb el consentiment i amb paraula i no me surt, però diré una altra.
El consentiment, sí, bé, sí. D'un metge, el desmetge, no?
El ginecòleg li va deixar claríssim que ho podia fer, això.
Escoltam a ella, a l'Elisa Latinina, com fa un repàs de la seva trajectòria i explica això, no?, el capítol del seu embaràs.
No me obligaron, nadie lo sabía, ni el doctor del equipo ni el entrenador. Solo lo conocía un ginecólogo que me dio el visto bueno para participar. Cuando gané el campeonato, enseguida salí a llamarle y cuando me cogieron el teléfono en su despacho de Kiev, me dijeron que había muerto una semana antes. Fue muy triste, mi marido también lo sabía, claro. También se empezaba más tarde en el alto nivel, casi a la edad en la que algunas se retiran ahora. Competían...
Clar, no és només l'empenta i la determinació de sobreposar-se a un món regit per homes, sinó també la força de competir embarassada, tot i que fos per sota la supervisió d'un ginecòleg, per aconseguir el seu objectiu.
Clar,
no?
Clar, qualsevol dona que hagi estat embarassada 3 mesos dirà, però estic per tot menys per posar-me a córrer a unes Olimpiades i guanyar 18 medalles. Per tant...
Ja en el seu cas, fer gimnàstica.
Gimnàstica, però bé, és igual. L'exigència física és enorme. I després, estiguem mare, que també anava en contra de la Federació de la Unió Soviètica, va seguir, ho va fer de manera autònoma, amb un altre entrenador, i va guanyar el campió del món. Ja siguem mare. És a dir, joder, aquesta dona... damunt una escultura li han de fer aquesta dona.
Com també la història de Catherine Switzer, no? És un cas més conegut, sobretot els darrers anys, no? I també, sobretot per la seva feina de reivindicació que no ha aturat. Qui és la Catherine Switzer?
Bé, com bé dius, és un cas més conegut, però l'hem de recordar sempre, és fàcil rememorar les fotografies d'aquella primera dona que es va ficar a córrer una marató. Era a Boston, en 1967. Anava amb el seu aldot, que era un esportista d'èlit de futbol americà, i el seu entrenador. I què passa? Que un dels directors, diguem, un dels organitzadors de la cursa, quan la va veure, el que va fer va ser córrer cap a ella i la va agafar i li va exigir que entregués el dorsal. I que home va quedar també immortalitzat com l'animal. És a dir, aquestes fotos, ella ho explica sempre, aquelles fotos varen fer moltíssim per la dona.
I tant. Escoltam un tall, un fragment, on ella explica aquell episodi, la marató de Boston. Està en anglès, però el traduïm.
So there we were with my coach Arnie Briggs and my...
Allà estava amb el meu entrenador Arnie Briggs i el meu aldot, jugador de futbol americà Tom Miller. Quan altres corredors passaven deien, és una aldota. Era molt emocionant. I Arnie deia, sí, jo l'entreno. I de sobte, un camió estava davant de nosaltres i vaig escoltar els fotògrafs dient, a poc a poc, a poc a poc, i traien fotos de nosaltres. A sobre del camió estaven els directors de la cursa. Un d'ells era de mal caràcter i és de Jack Semple. Va aturar el camió, va saltar i va córrer cap allò. Em va girar i ell em va agafar i cridar fora de la meva cursa i dóna'm el dorsal.
Clar, i allò que més crida l'atenció és la seva resposta després, no? Que diu, és que jo no he vingut a reivindicar res. Ni a fer propaganda de cap causa política, no? He vingut a córrer.
A córrer. Que això moltes vegades ho hem dit aquí, que simplement has fet de córrer, bé, recordant casos sagnants com els de Samia Yusuf, no? Que l'únic que volia era córrer, no? Per tant, aquí córrer és molt més que sortir a fer quilòmetres.
I la Samia Yusuf va de morir.
Va pagant la seva vida, sí. Però que guapa la resposta, no? L'únic que vull fer és córrer. I això resumiria bé, eh? el que volen és que estan discriminats.
I que això només vull córrer ja en si mateix sigui una reivindicació.
Ja és trist.
Ja és trist.
Però ho hem de recordar, aquestes coses.
I tant. Hem parlat avui de quatre històries, individuals i col·lectives, que han contribuït molt i de manera determinant en l'evolució i integració de la dona, no només dins l'àmbit esportiu, sinó també dins l'evolució de la societat. Hi ha tantes històries de menyspreu a l'esport femení que no en tindríem prou amb tres programes ni amb 18.
Sí.
Totes han contribuït a fer el món més just. Per desgràcia, aquesta feina de reivindicació del paper de la dona dins l'esport encara avui ha de continuar. Carlos, nosaltres continuarem dissabte que ve, si t'està molt bé.
Sí, davant de matí, com sempre.
Amics, tornem dissabte que ve, a les 7. Salut i quilòmetres.
Bon